Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'Ajuntament de Palma tanca el passeig de Sagrera i tres parcs de la ciutat, els de Bellvec, Can Terrés i la Ribera, a causa de l'avís taronja activat avui al sud de Mallorca. Des de les 12 s'espera aquest canvi de temps sobtat que pot dur pluges molt fortes i persistents en aquesta part de l'illa. A la resta de l'arxipèlag, l'avís és més baix, és groc, però les autoritats han pres algunes mesures. La més destacada afecta una de les cites clau que cada any té la ciutat d'Eivissa, la Fira Medieval. Tant la inauguració com els actes previstos per al capvespre s'ajornen. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Una cerimònia d'inauguració que estava prevista inicialment per a les 7 d'aquesta tarda al portal de Ses Taules, però que en principi s'ajorna fins demà divendres a les 6 de la tarda al mateix indret. El consistori també ha informat que la resta d'activitats previstes per aquesta tarda a l'aire lliure queden igualment suspeses fins demà divendres. Això sí, abans de l'inici oficial aquest matí ja s'han celebrat algunes activitats. Els més petits ja s'han convertit en protagonistes amb una gincana medieval solidària en un recorregut pels carrers que ocupa aquesta fira medieval.
Gràcies, Carmen. La Direcció General d'Emergències ha enviat les notificacions i recomanacions pertinents als municipis afectats per aquest avís taronja i podran prendre les mesures que considerin adients. Es demana precaució encara tot l'hora baixa i les primeres hores del vespre perquè l'avís taronja es manté. És així, Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí. Es manté l'avís taronja fins a les 4 de la matinada al sud i al sud-est de Mallorca. La resta de Mallorca i també a Menorca tindrem avís groc activat també fins a les 4. I serà a les 12 d'aquesta propera nit quan es desactivi aquest avís a les Pitiuses. Hem d'estar ben atents a les precipitacions d'aquestes pròximes hores. Estan ben pendents de l'evolució. Plourà a principi del capvespre encara al sud de Menorca, a Eivissa, a Formentera i també al sud i sud-est de Mallorca. Però la precipitació ha d'anar avançant a poc a la resta de les illes i durant aquesta pròxima nit i matinada encara pot caure amb intensitat i ser precipitació persistent. Esperem també vent de component est que s'ha d'anar reforçant amb el pas de les hores. Tindrem a la mà redols de maró, bones que superaran el metre d'altura, sobretot a punts de l'est i també del nord de les illes, i la temperatura davalla una mica respecte a la que teníem ahir, amb unes màximes entre els 20 i 23 graus. Demà encara continua l'ambient insegur, ja es desactiven els avisos, però encara amb possibilitat de qualque precipitació, núvols d'evolució a l'interior de Mallorca i també al nord que poden descarregar alguna precipitació. El cap de setmana el temps es comença a tranquil·litzar, tot i que dissabte poden tenir possibilitat encara de precipitacions en terra roja.
Gràcies, Xesca. El temps és un dels temes de l'actualitat avui dijous, 7 de maig. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la vaga d'escoleta secundada per 7 de cada 10 educadores.
Una aturada convocada en el col·lectiu 03 arreu de l'Estat per reclamar una regularització del sector amb millores salarials i a les Balears amb un conveni col·lectiu propi que es troba actualment bloquejat, segons els sindicats. Els convocants parlen d'un seguiment proper al 70%.
El govern tanca amb els consells un paquet de mesures socials per afrontar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Formentera ha estat l'escenari de la conferència de presidents insulars amb la cap de l'executiu en què s'han abordat altres assumptes com la crisi migratòria i de l'habitatge. A la factura de la guerra, les administracions de l'arxipèlag destinaran 15 milions d'euros.
En clau política també, el vicepresident del Consell de Mallorca nega l'ús indegut de cotxes oficials, però admet que no vigila si estan rotulats.
Pedro Bastart ha comparegut avui a la Comissió Insular de Transparència per donar explicacions sobre l'ús dels cotxes del departament. L'oposició l'acusa de fer-ne un ús personal. El PP diu que si es demostren irregularitats es depuraran responsabilitats.
Les obres del futur centre multiserveis de Pere Garau a l'antic cinema Metropolitan de Palma començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Guillermo Ortega. Jove, bon dia.
Bon dia. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sans del projecte guanyador l'han presentat avui al vestíbul de les sales que fa anys que estan tancades. Han destacat que el nou edifici té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de la ciutat.
A Menorca, un tram del Camí de Cavalls al seu pas per l'Arenal d'en Castell es troba tancat aquests dies per una batuda contra cabres silvestres. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Conselleria de Medi Ambient ha autoritzat la caça d'aquests animals que han generat queixes entre alguns residents pels danys i molèsties que causen en jardins i vehicles. Diversos caçadors disparen aquests dies als animals amb escopetes, la qual cosa ha alertat algunes persones que es trobaven a la zona. A l'accés al Camí de Cavalls hi ha una senyalització que informa que es troba tancat del 6 al 8 de maig per tasques de gestió i manteniment i s'ofereix una ruta alternativa.
Tot això amb la vista posada en les novetats sobre el creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus que arribarà a les Canàries diumenge. Un dels focus d'atenció són els passatgers que davallaren del vaixell abans de detectar aquest brot.
Es parla ja d'una trentena amb qui la companyia afirma ja ha contactat. D'altra banda, l'aïllament dels 14 espanyols que són al creuer ja genera polèmica, donat que no és obligatori, només és recomanable.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal, última detalls per a la semifinal de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Lavallois quan siguin les 8:30 del vespre a la penúltima ronda del torneig. Els d'Antonio Vadillo tindran avui un doble entrenament i demà matí faran la darrera sessió per deixar-ho tot engestit en vista aquesta semifinal. En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra el Villarreal i a la Champions el PSG s'enfrontarà a l'Arsenal a la final que es disputarà el 30 de maig. I pel que fa al bàsquet, a la primera FEB demà també hi ha derbi per la permanència al Palau d'Esports de Somos. A les 9 del vespre, Palmer Bàsquet i Fibui Mallorca s'enfrontaran a la darrera jornada de la Lliga regular, un partit en què el guanyador, depenent del que faci el Tizona Burgos, podria fer descendir l'altre a la segona FEB.
I el d'avui és un dia complicat quant al trànsit. Ho ha estat ja a primera hora del matí amb diversos accidents i també pareix que ho és ara. Connectem amb la DGT, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, des de les 11:30 aproximadament a l'autopista d'Andratx, enllaç en la via de cintura, han estat retirant un vehicle que s'havia accidentat i això està ocasionant retencions. Ara mateix creiem que ja s'ha acabat la feina aquí, però clar, que queden retencions bastant importants. Ara mateix, des de Palma Nova fins a l'entrada del túnel de Gènova, la circulació és molt, molt lenta, així és que tinguin paciència si circulen per aquest punt. Tampoc recomanem que surtin per la carretera B o per la carretera que va més a propera a la mà, perquè també està col·lapsada, així és que millor que quedi a l'autopista i tinguin un poquet de paciència. I és tot per el moment. Bon dia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titular, 7 de cada 10 treballadores de totes les escoletes de 0 a 3 anys de les Illes secunden la vaga general que s'ha convocat arreu de l'Estat. Són dades dels sindicats, comissions, UGT i l'ESTEI, que s'han mostrat satisfets amb la participació. En espera de tenir les dades oficials per part de la Conselleria d'Educació, Menorca és l'illa on el seguiment ha estat més massiu. 8 de cada 10 treballadores han secundat aquesta protesta, seguida de Mallorca, amb un 70% de seguiment. A les Pitiuses, es rebaixa una mica, ha estat del 60%, Carme Moreno.
Entre les reivindicacions del col·lectiu, desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i també aconseguir millores salarials, Pepa Ramis, de Comissions Obreres, s'ha mostrat satisfeta amb el seguiment de la vaga, tot i que ha denunciat que algunes treballadores han patit coaccions per part d'empreses que gestionen escoletes petites. Ramis també ha criticat que la patronal no ha mogut fitxes, per això que el sindicat ha convocat totes les parts a una reunió dimecres que ve, dia 13 de maig.
Lamentablement, aquest donar s'esquena a les treballadores i les demandes de les treballadores mos ha duit en aquest escenari de mobilitzacions i de vaga general.
Els sindicats també reclamen a l'administració que s'impliqui en el conflicte. Jaume Coll, d'UGT, assenyala que Educació és la responsable de modificar el decret de mínims per reduir les ràtios o bé augmentar les plantilles.
La conselleria, a part de fer d'interlocutor, té moltes possibilitats. Primer, hi ha un decret de mínims que s'hauria de modificar. El decret de mínims que regula tot el tema del 0-3 s'ha de modificar. Tot el tema de 0-3 en els centres concertats també requereix d'una millora. Hi ha una mesa de concertada on se poden negociar millores per a les treballadores.
Les educadores de 0-3 anys són un col·lectiu, hem de dir, molt conscienciat pel que fa a la millora de les seves condicions laborals i també de les necessitats dels infants. Ho explica l'educadora Aina Caimari en declaracions a l'informatiu Matí, que avui ha cobert els serveis mínims a l'escola infantil de les Cases Noves de Marratxí.
El 0-3 és on comença tot, és on s'inicia aquests infants que agafin confiança, seguretat. Després, a nivell emocional, també necessiten un bon reforçament des de baix. Si nosaltres no fem una bona feina, després és molt complicat continuar que ells se vagin desenvolupament d'una manera integral.
Per la part empresarial, el president de l'Associació de Centres d'Ensenyament de les Balears, Ventura Black, diu que encara no sap si participaran en la reunió de dimecres amb els sindicats. Tot i això, assegura que té voluntat de dialogar. Black, però, manté el mateix argument de sempre. A la mesa s'han de seure totes les parts implicades.
Hi ha altres actors? Que és que Madre Berta no té 0-3? Que és que la Salle no té 0-3? Que és que el CIDE no és de 0-3? Clar que sí, i molts. El que passa que no som de CIDE, però en tenen de 0-3.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que són els sindicats i la patronal els qui s'han de seure a negociar.
Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic, perquè no és una competència nostra. Si fos nostra d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
Les famílies donen suport a les seves reivindicacions i avui algunes mares i pares no han duit els infants a les escoletes.
Vamos, aparte, una educadora para tantos niños, no, es que no puede ser. Y lo hacen súper bien. O sea, salen adelante, pero no puede ser que sean... que tengan tan pocas educadoras. Tendrían que haber más, no por ellas no tienen culpa. Son muchos niños.
Apoyo, obviamente, porque entiendo que son trabajadoras y tienen derechos como todos, aunque del lado de madre se complica en cuanto al trabajo y que no hay quien cubra esa asistencia para cuidar a los niños.
Els sindicats esperen que les concentracions d'avui a les 6 de l'hora baixa siguin un èxit de participació i que les famílies també s'hi sumin. A Palma, l'acte de protesta serà, com dèiem, a la plaça d'Espanya, i Eivissa tindrà lloc a Vara de Rei, i a Ciutadella serà a la plaça d'Esborn.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, estem molt pendents avui de com evolucionen els avisos meteorològics. A les 12 s'ha activat el nivell taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groc a la resta. De moment s'ha ajornat fins demà la inauguració de la Fira Eivissa Medieval, que havia de tenir lloc avui a hora baixa, així com la resta d'activitats a l'aire lliure. A Palma s'han tancat els parcs de la Ribera, Can Terrés i Bellver, així com el passeig de Sagrera, també per precaució.
La Direcció General d'Emergències ha enviat les notificacions i recomanacions als municipis perquè prenguin les mesures que consideren necessàries, entre les quals el tancament dels parcs a Palma i la suspensió de la inauguració de la Fira Medieval d'Eivissa, prevista per avui a hora baixa i que finalment es farà demà. En el cas dels espais públics de Palma, de la Ribera, Can Terrés i Bellver, així com del passeig de Sagrera, la previsió de l'Ajuntament és mantenir-los tancats almenys fins demà matí a primera hora, tot i que dependrà de com evolucionin les alertes. De moment, la EMET preveu pluges intenses al sud de Mallorca, en avís taronja des de les 12 del migdia i fins a les 4 de la matinada, amb precipitacions que poden acumular 30 mil·lilitres en una hora. A la resta de l'arxipèlag, l'avís és groc, pel mateix motiu, si com sigui, el pronòstic és arribar a una acumulació d'aigua de 60 mil·lilitres en 12 hores a totes les Balears.
És un temporal que arriba en ple mes de maig, després de dies de molta bonança, fins i tot setmanes amb sol i temperatures càlides. Avui turistes i residents es mostraven sorpresos pel canvi de temps tan marcat.
Yo encantada con el tiempo, pero para los turistas es verdad que un poquito no bien para ellos, porque vienen desde lejos gastando su dinerito, entonces...
Esperaba que el clima estuviese más favorable, con sol, para meterme al agua, tomar sol, sí.
Sí, bueno, voy a aprovechar lo que queda hoy del día y si no me pilla la tormenta, pues En la playa estarem un rato.
Són gairebé les 2:15. L'MB Ondius, el creuer afectat per un brot d'antivirus, continua el seu viatge cap a Tenerife amb els 140 tripulants de moment asimptomàtics. Arribarà entre dissabte i diumenge i, segons acaba de confirmar el president canari, Fernando Clavijo, no atracarà, sinó que hi quedarà fondejat per minimitzar així el risc de contagi.
Nos han transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen. Y por lo tanto, la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto. En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto.
És l'explicació que ha donat l'Estat al govern canari després de 2 dies de molt de malestar a l'arxipèlag per la manca d'informació al respecte, una reunió de la qual Clavijo ha sortit satisfet.
Per part seva, l'Organització Mundial de la Salut assegura que fa una vigilància epidemiològica estricta de tots els passatgers. Així ho ha explicat la cap d'atenció clínica de l'organisme, Janet Díaz.
Para tener todo un protocolo que estamos de acuerdo cómo manejar las personas que están desembarcando del barco. Y todo eso van a hacer para proteger, que asegurar que no haya ningún problema para las personas que viven ahí en donde van a desembarcar.
Mentrestant, els 3 afectats que varen desembarcar a Cap Verd ja són als Països Baixos. Un d'ells ha arribat aquest mateix matí, després que l'avió medicalitzat en què viatjava fos obligat a fer una aturada per problemes tècnics a Gran Canària durant unes hores i després que el Marroc hagués prohibit que aterrés al seu territori.
A més, avui també han sabut que ha estat hospitalitzada una hostessa d'un vol en el qual va intentar viatjar sense èxit des de Johannesburg, la segona víctima mortal parella de la primera. També 2 britànics que varen estar al creuer, que varen desembarcar a Santa Helena, s'han autoaïllat a casa seva de manera preventiva. Formen part del grup de 30 persones que va baixar del vaixell el 24 d'abril, dies abans que es notificàs el primer cas confirmat el 4 de maig. Ara la companyia fa feina per contactar amb tots els passatgers i tripulació que varen desembarcar en les diferents escales que va fer el creuer des del 20 de març.
Ara el dubte és saber què passarà amb els 14 passatgers espanyols que, segons ha explicat la ministra de Sanitat, hauran de fer quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, perquè no queda clar si estan obligats o no a complir amb l'aïllament.
De moment, la ministra Mònica García apel·la a la responsabilitat, però per si de cas el seu departament ja prepara un informe jurídic per avalar les quarantenes obligatòries a passatgers en casos així. Són declaracions a la cadena SER.
Instrumentos legales según la ley orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Sí, tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer que estar vigilados y controlados en materia de cuidado de su propia salud y también en materia de cuidado de la salud pública.
Precisament sobre la crisi de l'antivirus ha parlat avui la consellera de Salut, Manuela García, empatitzat amb la postura del govern canari i reclama a l'Estat un protocol propi per als 2 arxipèlags per tenir en compte la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
En un archipiélago todo cuesta mucho más y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones, pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
Són paraules de García avui a Madrid en un berenar informatiu organitzat per Europa Press en què ha fet balanç de la seva gestió i ha parlat també del futur. Un futur que ha dit ja és aquí, que implica una transformació digital que està canviant la sanitat.
García ha trepit de l'esforç que es fa per modernitzar els sistemes digitals per impulsar una sanitat de precisió i personalitzada.
Estamos trabajando hoy la medicina del mañana. Estamos adelantándonos a lo que pueda, a la situación real, a la medicina personalizada que llega ya, que está aquí y que ya es real. En este sentido, quiero decir que nosotros nos encontramos Excel y palitos.
I també en salut mental, una àrea que aquesta legislatura ha passat a tenir categoria de direcció general i que ha permès, entre d'altres coses, potenciar mesures com reforçar els centres de salut i les escoles en psicòlegs.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà, ho ha anunciat la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents que ha tingut lloc avui a Formentera. Aina Morales.
El Consell de Govern aprovarà demà més de 20 mesures que van dirigides a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Proens ha explicat que aquestes mesures complementaran el primer paquet econòmic de 160 milions d'euros aprovat recentment pel govern per protegir sectors econòmics com les pimes, els autònoms, davant el context d'incertesa internacional i també l'augment de la inflació.
Nosaltres feim polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i feim polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
Però ens ha detallat 5 blocs diferents d'ajudes. Un és d'ajudes directes a les famílies i preveu, entre d'altres, un increment de les beques menjador i dels ajuts per la conciliació i la protecció dels menors.
En aquest bloc també s'inclou la revalorització de la pensió no contributiva, la renda social garantida i la renda d'emancipació. Un segon bloc preveu una inversió de 3 milions d'euros per reforçar els serveis socials municipals. També hi haurà ajudes al tercer sector perquè puguin aplicar els programes d'atenció a persones amb discapacitat, dependència, trastorns mentals i malalties neurodegeneratives, entre d'altres. Així mateix, es mobilitzarà fons públics per garantir recursos residencials a col·lectius vulnerables i també per impulsar la finestreta social única, entre d'altres.
Tot això quan hem sabut que actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre l'abril del 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
Gairebé 1 milió són espanyols i 275.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació amb abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que els espanyols. Per illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera enregistra 12.000.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Associació Espanyola contra el Càncer té repartides avui una trentena de paradetes arreu de les illes per tal de recaptar fons. El 7 de maig és per a l'associació un dia de col·lecta per poder continuar invertint en la investigació i en el suport als afectats del principal problema sociosanitari de les Illes Balears.
Només a les illes, l'Associació Espanyola contra el Càncer va dedicar més de 740.000 euros a la investigació durant el 2025. L'objectiu és arribar al 70% de supervivència al 2030. José Reyes n'és el president.
Com una entitat que es financia principalment a través dels seus propis recursos. Més del 90% del total dels recursos que utilitza l'associació procedeixen directament de donatius, d'activitats que desenvolupem i una part molt petita procedeix de fons públics. Per tant, això ens dona una força enorme per poder ajudar, per poder decidir de manera autònoma el que es vol fer.
Desenes de voluntaris participen en aquesta col·lecta, com n'Antònia, que ho fa des de fa 26 anys, i na Joana Maria, que ho ha fet els darrers 5. Les dues han participat avui en la recollida de fons a la plaça de Cort de Palma. Coincideixen que els costa captar donatius.
La gent no és molt receptiva. La gent que sol col·laborar sol ser gent que està a l'entorn de la gent que està afectada o estada o ha tingut un familiar proper.
Li costa bastant, perquè has d'anar darrere i explicant i això, però bueno, que de totes maneres molta gent passa.
Per fer front al càncer, la prevenció també és important. Fomentar hàbits saludables pot ajudar a evitar fins al 40% dels casos.
I els bisbes s'han mostrat avui disposats a reunir-se amb Vox per tractar la regularització extraordinària d'immigrants. Això després que el líder de la formació, Santiago Abascal, ha manifestat que estarien encantats de reunir-se amb l'Església per parlar d'aquest procediment que, recordem, rebutgen frontalment. El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha defensat l'escolta mútua com a única manera de trobar solucions.
Són declaracions després de la presentació avui d'un informe sobre precisament l'assistència de les esglésies a les persones migrants, a la qual el president de la Conferència Episcopal s'ha referit a la polèmica per la no reunió amb Vox pel procés de regularització. Ha dit Argüello que fa un any varen demanar una trobada amb Abascal que no va obtenir resposta, mentre que el president de Vox manté que ningú no l'ha citat. Sigui com sigui, el president de la Conferència Episcopal ha destacat la necessitat de parlar amb tots els partits polítics i de tenir amplitud de co, ha dit, respecte d'un tema tan delicat. També ha assegurat que no és un problema que es pugui tractar només a l'estat espanyol, que ha d'haver grans acords en la Unió Europea.
Només el 2024 l'Església va engegar a prop de 490 projectes per atendre les persones migrants a través de 23.000 parròquies, la major part de les vegades les primeres a atendre les necessitats bàsiques del col·lectiu. Argüello ha destacat la importància d'aquesta tasca humanitària i de la xarxa consolidada a les diferents comunitats autònomes.
Los proyectos impulsados por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, como la Red Eclesial de Hospitalidad Atlántica, los corredores de hospitalidad entre Canarias y la península, o la mesa del mundo rural.
El judici del cas Kitchen continua a l'Audiència Nacional. Un excomissari ha admès que l'exdao de la Policia Nacional, Eugenio Pino, un dels acusats, el va informar d'una operació de vigilància entorn de Luis Bárcenas.
L'excomissari ha contat que dies després de la seva presa de possessió com a cap de policia judicial el 2013, Pino el va informar de l'operatiu, una investigació que finalment no es va dur a terme, segons li va explicar dies més tard en una reunió l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional. Avui també ha testificat com a testimoni el president del tribunal que va avaluar la prova d'accés al cos de Sergio Ríos, l'exxofer de Luis Bárcenas. Ha negat ordres o instruccions per facilitar el seu ingrés a la Policia Nacional. També han declarat alguns dels policies que varen participar en el registre del domicili de Ríos. La trama li hauria estat pagant uns 2.000 euros al mes per espiar l'extresorer del PP.
I dos passatgers d'un vol de Ryanair Londres a Eivissa han estat condemnats a 10 mesos de presó i 10.000 euros de multa per mala conducta.
Els fets varen tenir lloc fa un any. Segons la condemna, els dos passatgers es varen comportar de manera abusiva amb altres viatgers i no varen complir les instruccions de la tripulació. La companyia ha fet pública aquesta informació i ha celebrat la condemna. Ryanair diu que va en la línia de tolerància zero enfronta la mala conducta dels passatgers i confia que sigui exemplaritzant i dissuasiva de comportaments similars.
Donald Trump parla d'un acord imminent amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president estatunidenc ha assegurat que les autoritats iranianes han acceptat renunciar al desenvolupament d'armes nuclears i això, afirma, facilita una entesa entre Washington i Teheran.
In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons.
Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans amenaçava l'Iran amb atacs de més intensitat si no accepten el pacte.
El país persa, per la seva banda, estudia la proposta dels Estats Units. Es tracta d'una llista de 14 punts i Trump amenaça de reprendre els bombardejos si no els compleixen. Les esperances de pau a l'Orient Mitjà han servit ja de revulsiu per a les borses i han calmat també els preus del petroli. Avui el barril de Brent cotitza a Blanco de $100.
En paral·lel, Israel assegura haver mort el cap de la força d'elit de Hezbollah en el primer atac a Beirut en un mes.
D'altra banda, un soldat israelià ha resultat ferit i tres més han patit ferides lleus després de l'impacte d'un dron carregat d'explosius al sud del Líban, sobre la zona que controla Israel. És la resposta als darrers bombardejos d'aquest país sobre Beirut durant el suposat alto el foc. Segons les autoritats libaneses, els atacs d'Israel sobre el Líban han deixat ja gairebé 3.000 morts.
I abans d'arribar a les 2:30, us expliquem un apunt en clau política espanyola. Alfonso Fernández Mañueco, proposat com a candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó.
Gairebé dos mesos després de les eleccions, el popular i l'actual president és l'únic candidat a la presidència. Amb tot, encara no hi ha acord amb Vox.
Ara sí, arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestart, ha justificat avui a la Comissió de Transparència l'ús dels vehicles oficials. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Bestart ha reconegut que en fa ús durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a l'agenda pública i que el seu departament no du un registre d'aquestes sortides. Els partits de l'oposició en demanen la dimissió.
Les obres del futur centre multiserveis de Pere Garau a l'antic cinema metropolità de Palma començaran el tercer trimestre de l'any que ve.
Els arquitectes del projecte guanyador l'han presentat avui al vestíbul de les sales que fa anys que romanen tancades. Han destacat que el nou edifici té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de la ciutat.
Banyalbufar se suma als municipis que destinen aparcament d'ús exclusius per residents, sobretot durant la temporada turística.
L'Ajuntament provoca que la iniciativa que afecta el port d'Escanonja pugui entrar en funcionament a mitjan del mes de juny.
Tot d'un ampli amb aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem en circulació encara molt lenta a l'autopista d'Andratx, en sentit cap a Palma, pràcticament des de Palma Nova fins a l'entrada de la via de cintura. Encara hi trobaran retencions. De les 11:30 ha hagut un accident que ha necessitat ocupar part d'un carril per retirar vehicle i això ha ocasionat coses molt importants. En aquestes hores encara hi ha retencions, se va començant a mullar, però encara en queden. Així és que molta paciència si circulen per aquest punt. També les retencions habituals a la via de cintura, a l'altura de la zones de les escoles i a l'entrada de la carretera de Valldemossa a la ciutat de Palma. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, ha reconegut que fa ús dels vehicles oficials durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a l'agenda pública i que el seu departament no du un registre d'aquestes sortides. Ho ha dit avui en la Comissió de Transparència que s'ha celebrat a la institució insular per demanar-li explicacions. L'Esquerra en demana la dimissió.
El vicepresident del Consell manté que no ha emprat els vehicles oficials per a temes personals, però admet que moltes vegades aparca els cotxes al seu domicili per agilitzar la feina, diu. També reconeix haver usat aquests vehicles sense els rètols oficials en algunes ocasions. En tot cas, el president del Consell ha donat ordre que a partir d'ara els cotxes hauran d'estacionar-se al vespre al pàrquing oficial de la institució. Bestart ha admès que els vehicles que usa aquests vehicles durant els caps de setmana per acudir a actes que no surten a la seva agenda.
Els dissabtes i els diumenges, tots els dissabtes i diumenges vaig a les carreres, vull dir, a part, sempre tinc qualque activitat que no tinc per què És veritat que no està publicada en un seguint, però basta veure recursos de premsa, perquè vull dir que cada vegada que hi ha carrer i tot això estan polades.
Unes explicacions que no han convençut d'Esquerra, que considera que el vicepresident del Consell s'ha rigut dels mallorquins. Mentre esperen el resultat dels informes del Departament de Medi Ambient i dels serveis jurídics de la institució, el PSIP i Més per Mallorca demanen la dimissió de Pedro Bastart. La socialista Catalina Cladera assegura que ha incomplit el codi ètic perquè no ha apuntat el full de registre corresponent als trajectes que ha fet. I l'ecosobiranista Catalina Enes per allò lamenta que Bastart no hagi donat, diu, cap resposta clara avui a la comissió.
No se pot votar a ell cap tipus de registre. Si emplea cotxe oficial en xòfer, ho fa xòfer. Si és un cotxe que no té xòfer, s'ha de fer. O és funcionari, o en aquest cas el càrrec que l'emplea. Per tant, ell s'ho ha votat clarament. Vol dir que consentien que hi hagués cotxes que circulaven per Mallorca sense retolació? No hi havia una connivència del senyor Galmés aquí? O que miràvem una altra banda?
Però ha fet unes valoracions genèriques i la conclusió de que ell és l'únic que fa feina no mos ha convençut perquè no mos ha donat ni una sola explicació de quin ús fa d'aquest vehicle públic.
El PI demana, que remarca que el més important és que els ciutadans recuperin la confiança en les institucions, i el Partit Popular aposta per la prudència, però deixa clar que si hi ha incompliment del codi ètic, el vicepresident del Consell ho haurà d'assumir. Són Antoni Sales i la Popular Núria Riera.
Volem que no només donis informació al senyor Bastart, que l'ha de donar, sinó també al senyor Galmés de tot allò que sigui necessari. El que no pot ser és que la gent perdi la confiança en la institució política del Consell de Mallorca i perdi la confiança en els polítics que ens han de representar.
Li han dit al senyor Bastart que haurà d'assumir les responsabilitats individuals, concretes i exhaustives que determinin aquests informes.
Durant la comissió de transparència, Vox ha defensat Bastart i ha subratllat que ha donat prou explicacions i que ha comparegut voluntàriament.
A banda d'aquesta qüestió, Benamics espera entre avui i demà la resposta d'acord per saber si continuen endavant a la Revetlla de l'Orgull. Recordem que l'associació va posar ahir dues condicions a la reunió celebrada a la seu de l'entitat: que reprenguin els tallers de diversitat sexual de Palma a Duca i que es pengi la bandera LGTBI a la balconada de l'Ajuntament a partir del dia 8 de juny. El regidor d'acord, Jonès Bausà, ha afirmat aquest matí que espera que s'arribi a un acord i que finalment es pugui fer la festa dia 28.
Jo entenguin que amb aquest aspecte sigui prudent, d'acord, i el que jo espero és que les facilitats i la voluntat que té l'Ajuntament i que hi va manifestar i que entenc que ha estat ben acollit se pugui dur a terme i que les reivindicacions i les peticions que han fet siguin estudiades pel departament corresponent i donguin la facilitat per poder dur a terme aquest esdeveniment.
Seguim parlant de l'actualitat de ciutat, perquè les obres del futur Centre Multiserveis de Pere Garau a l'antic cinema metropolitan començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sans, del projecte guanyador, l'han presentat avui al vestíbul de les sales que fa anys que romanen tancades. Han destacat que el nou edifici té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de la ciutat.
Durant l'acte han explicat que una de les claus del disseny és la flexibilitat dels espais i que el repte arquitectònic era ordenar serveis molt diferents entre si. El nou centre encabirà una comissaria de policia, un centre de salut, una escoleta, una oficina d'atenció ciutadana, un centre de dia, biblioteca, casal de barri, centre de majors, sales polivalents i també un aparcament subterrani. Un passadís interior connectarà dos carrers i crearà una mena de plaça coberta dins l'edifici. L'arquitecte Martí Sanz ha explicat que l'edifici de nou plantes tindrà també dues façanes diferenciades, però integrades en l'entorn.
Plantegem dues façanes molt diferents. Una façana al carrer principal, diguem-ne, més abstracta o més institucional, i en canvi la façana interior de l'interior d'illa, més domèstica, més on es veu l'activitat, on es veu la visió, la vida, a fora les terrasses, no?
La inversió és de 14 milions d'euros i amb 8.000 metres quadrats serà l'equipament multiserveis més gran de Palma. A més, serà autosuficient. És l'arquitecte Joan Fortuny.
Se tracta que des del disseny siguen capaços de fer que aquest edifici sigui supereficient. I això, sumant-li uns equipos que siguin eficients, farem un edifici que quasi no fa consum.
Les plantes superiors tindran usos més versàtils i transformables pensats per donar resposta a l'evolució d'un barri densament poblat i amb una gran diversitat cultural.
2:38, l'Ajuntament de Manacor ha començat la reforma integral del carrer de Lope de Vega amb l'objectiu de renovar les infraestructures viàries i de serveis d'aquest tram per millorar-ne l'estat general, la seguretat i la funcionalitat. El termini previst és de 3 mesos i la inversió és de prop de 133.000 euros.
El projecte preveu la renovació completa del ferm i del paviment del vial actualment en estat de degradació, així com la reposició i la millora de les vorvies afectades. A més, una de les actuacions principals serà la implantació d'una nova xarxa de drenatge per garantir una evacuació eficient de les aigües pluvials i evitar acumulacions superficials. Les obres també inclouran la substitució i modernització de les xarxes de serveis existents, especialment les de clavegueram i aigua potable. Finalment, el projecte preveu la reposició i millora de la senyalització viària afectada per les obres.
I per la mare de mobilitat, perquè Banyalbufar se suma als municipis que destinen aparcament d'ús exclusiu per a residents, sobretot durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament preveu que la iniciativa entri en funcionament a partir de mitjà mes de juny.
El Butlletí Oficial de les Illes ha publicat la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les taxes de zona hora i ara s'obre un termini de 30 dies per presentar al·legacions. Es tracta d'una reivindicació dels veïnats, especialment del Port d'Escanonja, on s'aplicarà aquesta mesura que el consistori espera que pugui entrar en vigor a mitjan mes que ve. Joan Vives és el tinent de Baldia.
El dia d'avui l'aparcament sempre s'ha convertit en un gran problema, sobretot per als residents, que de cada dia veuen més difícil trobar lloc de vora o a prop de les cases. I creant aquesta zona SAR, el que se vol aconseguir és també prioritzar els residents que, i els turistes puguin aparcar a una zona més de fora dels pobles, del nucli urbà.
Una vegada entri en vigor la modificació, podran tramitar la targeta amb l'import de circulació o l'empadronament.
I d'altra banda, els autobusos del transport interurbà de Mallorca al TIP admetran animals dins una cistella de transport a partir del dia 7 de juny.
Segons les noves normes que ha aprovat el Consorci de Transports de Mallorca, cans, moixos, fures i petits ocells que no siguin de corral es podran desplaçar amb els seus propietaris. La regulació estableix que només es permet una cistella de transport per persones sense ocupar un seient a part del propi i continua prohibint l'accés al bus amb animals exòtics com ara rèptils, aranyes o insectes.
En successos, la Guàrdia Civil creu que el turista de 25 anys que va morir en un habitatge a Santa Margalida es va autolesionar colpejant-se contra una vidriera.
La principal línia de recerca, tot i que els agents no descarten altres possibilitats, és que la víctima va passar la nit de festa consumint alcohol i drogues. En arribar a l'habitatge, fruit del seu elevat nivell d'alteració, s'hauria autolesionat colpejant-se contra una vidriera. L'impacte i els vidres li van causar unes lesions al tòrax i, com a conseqüència, la mort. Els investigadors continuen esperant el resultat de l'autòpsia, que hauria de determinar les causes exactes de la mort i de l'informe toxicològic, que confirmarà si el turista estava sota els efectes de substàncies i, en cas afirmatiu, quines quantitats havia consumit.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:42, Palma acollirà dissabte la primera fira del col·leccionisme a la plaça del Tub, una jornada en què es podran comprar, vendre i intercanviar una gran diversitat d'articles com joguines i figures de col·lecció, vinils o càmeres fotogràfiques antigues repartits a més d'una trentena de paradetes.
Una mirada al passat enmig d'un món digitalitzat que els promotors d'aquesta fira afronten amb il·lusió. N'escolta'm un d'ells, Xisco Fernández, qui destaca que el col·leccionisme és molt més que reunir objectes.
Es conservar records, rescatar història, compartir coneixements i mantenir viva la passió per aquestes coses que ens emocionen. Una societat cada vegada més digital representa una forma de connectar amb el nostre passat, amb les nostres aficions i amb altres persones que comparteixen les mateixes inquietuds.
Juntament amb el seu soci Isidoro Iglesias, dissabte ajudarà a crear una experiència per compartir coneixements i la passió per temàtiques tan diverses com els còmics, la cultura pop, els àlbums de cromos i les postals antigues. Una fira que l'Ajuntament de Palma espera que es converteixi en un punt de referència en el món del col·leccionisme de la ciutat. Llorenç Bausà és el regidor de Mercats.
Ens trobem, per tant, davant una magnífica oportunitat per a gaudir tots plegats d'una proposta lúdica, festiva, recreativa i cultural, dirigida a gent que jo crec que abarca totes les edats, a tots els sectors.
La Gran Fira del Col·leccionisme se celebrarà dissabte de les 10 del matí fins a les 8 del vespre a la plaça del Tut de Palma. La jornada comptarà amb una sessió de vinils, amb una selecció de música soul, funk i jazz.
D'altra banda, Inca celebra avui el dijous gros, també conegut com el dijous bo de maig. L'amenaça de pluja no ha desllluït la celebració, que congrega milers de visitants a la capital del Reguer.
Els escolars han estat els primers que han gaudit d'aquest dijous gros, visitant el mercat i participant en diversos jocs i activitats dissenyats des de l'àrea de formació i ocupació de l'Ajuntament d'Inca. La plaça del mercat ha estat l'escenari que ha acollit una nova edició de la botiga al carrer amb diverses paradetes dels comerços de la ciutat.
I un any més i ja en van 12, la plaça de l'Aigua ha acollit la 12a edició del dinar solidari de Bessons de Fava, del qual se n'han preparat 650 racions. Hey! I com bé sentiu, acabarem parlant del compte enrere perquè Sóller acull el Firó. Avui s'investiran Lina Sant Pol Bisbal i Sílvia Arbona Sant Pol com a valentes dones d'aquest 2026.
L'acte se celebrarà a les 7:30 de l'hora baixa a l'església de Sant Bartomeu del municipi. En aquest mateix esdeveniment es llegirà el pregó de festes, enguany a càrrec de Patricia Eugenio Dons.
Amb aquesta proposta per avui hora baixa arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars, l'Illes Balears Palma Futsal està enllestint els detalls per la semifinal de la Champions.
Així és, el conjunt mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Lavalois quan siguin les 8:30 del vespre a la penúltima ronda del torneig. El Palma ha tingut avui matí a la pista Palafiera di Pesaro el primer entrenament del dia i el completarà amb una altra sessió avui hora baixa al Pesaro Futsal Arena, la pista on es disputarà la Final Four. Escoltam el jugador del Palma, Ernesto, parlant del rival.
Bueno, un partido muy difícil, ¿no? Que ellos también tienen el balón, hay 60-70% del partido, pero eso no quiere decir nada y nosotros tenemos muy focalizados para que podamos ganar de ellos.
El brasiler també ha destacat que en aquest tipus de partits els detalls poden marcar la diferència.
Como en todos los partidos, ¿no? Los partidos grandes, los detalles van a decidir los partidos y esto también, ¿no? Yo creo que en todas las Champions que ganamos ahí, las tres, fue decidido en detalles, ¿no? Entonces, más una que tenemos que estar mentalizados y muy focalizados para conseguir las victorias y, bueno, hace lo que da dos partidos para levantar más una.
La semifinal entre Illes Balears Palma Futsal i Étoile Lavalois la podreu seguir demà en directe a partir de les 7:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, el penúltim a Somoix de la temporada.
El conjunt vermell afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió, una salvació que requereix guanyar diumenge a Somoix, la que serà la primera de les quatre finals que queda al conjunt vermell. El portuguès Samu Costa ha parlat de la importància d'aquest enfrontament.
Quedamos para el partido de domingo, estamos muy enfocados en la semana de entrenos, pues en seguir evolucionando cada jugador y llegar a la mentalmente y físicamente lo mejor posible y vamos a pelear el domingo pues como hacemos siempre. Sabemos que es un juego súper importante, pues el apoyo de la afición pues va a ser súper importante también y esperemos que vengan aquí y pues apoyen mucho.
El migcampista es conscient també de la importància dels dos partits que queden a Somoix i que, a més, no s'han de distreure amb el resultat d'altres equips.
Bueno, sí, es muy importante. Nos quedan dos partidos en casa. Son dos partidos pues, que tenemos obligación de ganar y vamos a pelear por todo, como te digo. Lo importante es mañana y día a día y enfocar lo máximo posible para el partido. Bueno, lo importante es que nosotros ganemos los... equipos demás pues nos da un poquito igual, hay que mirarnos a nosotros, ganar nuestros partidos y así no va a ser falta hacer cuentas.
I el càntabre Pablo Torre ha parlat de la situació actual del Mallorca.
Bueno, está muy bien, está con confianza, está cada vez cogiendo los conceptos que quiere el staff. Físicamente cada vez está mejor. Tenemos muchas ganas de recibir el domingo al Villarreal y de que venga mucha gente, porque creo que va a ser un partido bueno, bonito, les necesitamos. Tres puntos serían claves para la permanencia y bueno, necesitamos un buen ambiente en Somoy.
Per part seva, el Villarreal va tornar a hora baixa a la feina després de gaudir de tres dies lliures. Recordem que el conjunt de Marcelino, qui per cert va anunciar que no continuarà el club la pròxima temporada, ja té els deures fets i està classificat matemàticament per a la Champions. Per tant, el Mallorca cercarà aprofitar aquesta situació i més encara tenint en compte que els groguets només han guanyat un dels seus darrers cinc partits a domicili. Per tant, el duel entre Mallorca i Villarreal començarà diumenge a les 2 del migdia a Somos i el podreu seguir en directe a partir de les 12 en tota la prèvia a IB3 Ràdio.
A la primera federació, la UD Eivissa vol acabar bé la temporada.
I per això l'equip Pitius té dissabte un partit decisiu per tancar de manera matemàtica un any més la seva participació a la categoria. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, visita dissabte l'Hèrcules, que està en una situació similar amb 47 punts. Avui ha parlat Miguel Álvarez en la prèvia.
Un escenario donde la gente aprieta, si no le salen las cosas, aprietan de verdad, y si le salen, pues aprietan mucho más todavía. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de llevar el partido donde nosotros queremos, de que sufran con nosotros, de hacerle llegar a portería, hacer ocasiones.
En una compareixença que s'ha centrat més en el seu futur i en el de l'entitat, Álvarez ha dit que ell voldria continuar mentre que els rumors apunten a la seva sortida i ha explicat el que creu que necessita l'equip i l'entitat per desenvolupar tot el seu potencial. Diu que cal partir des de la humilitat.
A lo mejor hay que ser más humilde interiormente, partir de decir de trabajo, vamos a hacer objetivos pequeños pero realizables a corto plazo. Tú no puedes salir en la jornada 1 que quiero ser campeón, pero eso es una falta de respeto a todo el mundo. Es decir, es que ahí se tiene que alinear muchas cosas y aquí creo que hay el entorno, toda la historia que hay, creo que si se alinea bien, que creo que está, pues un club que tiene posibilidades.
Recordem l'Hèrcules Eivissa per signar la permanència dissabte a les 4 i quart per IB3 Ràdio.
Continuem amb més futbol, Xisco, perquè la final de la Champions ja té protagonistes.
El PSG s'enfrontarà a l'Arsenal el pròxim 30 de maig. L'actual campió de la competició va empatar 1 ahir al camp del Bayern de Múnich i va deixar així el global de l'eliminatòria en 6 gols a 5. Escoltam el tècnic Luis Enrique.
Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
D'aquesta manera, a la final hi haurà duel d'entrenadors espanyols i, de fet, també hi serà present el mallorquí Rafael Pol, segon de Luis Enrique. Per tant, com dèiem, l'Arsenal de Mikel Arteta cercarà aconseguir la seva primera Champions contra un PSG que voldrà revalidar el títol.
Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil, pero bueno, nosotros confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir y hicimos la historia el año pasado, queremos continuar con esa historia y generando cosas positivas para el club y seguro que daremos guerra.
I a la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui a les 9 del vespre el partit de tornada de les semifinals al camp de l'Estrasburg. Els madrilenys, recordem, el partit d'anada s'imposaren per 1-0.
En bàsquet, a la primera FEB hi haurà demà derbi per la permanència al Palau d'Esports de Son Moix.
A les 9 del vespre, Palmer Bàsquet i Fiwi Mallorca s'enfrontaran a la darrera jornada de la Lliga regular. Un partit en què les mirades estaran posades a Burgos, perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència matemàtica de tots dos conjunts. Però si d'altra banda el Tizona perd, el derbi mallorquí es convertiria en un dol a vida o mort. Qui guanyi se salvarà i qui perdi descendirà a la segona FEB. Escoltant Joan Feliu, capità del Palmer Bàsquet.
és vera que la dinàmica que duen fins ara no és bona. Ells saben la important que és aquest partit, saben que és un derbi, i com sempre dic, independentment de les dinàmiques, quan s'arriba un derbi, el marcador o la dinàmica se posa zero i els dos equipos ho donaran tot per treure la victòria, i sobretot en aquesta situació.
I Falun Yang, jugador del Fiwi Mallorca, sap que el més important és guanyar el derbi.
Nosaltres el que hem de fer és, doncs, guanyar el partit és el més segur, perquè mai se sap, i ojalà guanyi el Tissona, però millor guanyar el partit i estar tranquils. Doncs, bueno, esperem un pal bé que ve de competir els últims partits, que li guanya la setmana passada a Estudiantes, així que vindran amb ganes com nosaltres i serà un partit, doncs, complicat.
I també a la 9 del vespre, l'Estia Menorca, amb el play-off assegurat, s'enfrontarà a un Melilla que ja ha descendit a la segona FEP. El derbi, per tant, entre Palma i Fiwi, el podreu seguir en directe demà a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
I acabam amb dos apunts breus.
En tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda dels Masters 1000 de Roma després de perdre contra Matteo Arnaldi per 2-7-1 amb un parcials de 3-6, 6-3 i 3-6. El santanyiner només ha guanyat un partit en els tres tornejos de la gira de terra batuda. I en ciclisme, la quarta etapa de la Vuelta, les participants mallorquines varen completar ahir els 115 quilòmetres entre les 20 primeres. Mavi García va acabar a la 12a posició, la mateixa que ocupa la general, mentre que Marina Garau va arribar de novena. Avui es cursarà la cinquena etapa de 109 quilòmetres entre Lleó i Astorga.
Gràcies, Xisco. En 5 minuts seran les 3. Fem una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'Alzheimer és una enfermedad horrible. Te aniquila, pero aniquila también a los de alrededor. Porque yo los últimos 20 años no he podido dejarlo solo y he tenido que dejar la sinfónica.
Qui parla, qui toca el violí, és Nalvina, una de les protagonistes de Raval. Raval és un llibre, però també és una pàgina web i vol ser una exposició. És la història d'una de les barriades més gentrificades de Ciutat, Santa Catalina, i de tot el que implica fer-se gran sense un coixí social que t'empari. L'ha escrit en Pep Pérez Castelló, fotògraf documental i professor de Psicologia del Desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears, i demà es presenta a Ínsula Literària. Sandra Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Com tantes altres coses, ara el projecte va néixer en temps de pandèmia, quan va tenir lloc la primera de les històries, la d'Anna Catalina, una veïnada de tota la vida que rebia l'empar de la comunitat.
Feia uns anys que estava malalta i no podia baixar a la casa perquè no hi ha ascensor. I els veïns li ajudàvem a pujar i baixar coses o anar al súper. I durant la pandèmia un dia vaig veure que a la nit que una ambulància esperava de baix casa i se l'enduien cap a la clínica i ja no va tornar. I tot això me va fer pensar que com ella devia haver molta gent gran a Santa Catalina que vivia sola i en condicions difícils.
Soles, en condicions difícils i sense un coixí de coneguts o d'establiments, d'amics que facin el dia a dia un poc millor, en una zona de moda on el paisatge canvia constantment i on les llengües no s'entenen.
Una d'elles, de fet, a la seva finca, no viuen més que estrangers. Me comentava que si ha de demanar ajuda o ha de tenir algun tipus de conversa amb algun veí, no es pot entendre. Ha de sortir de l'edifici per trobar algú amb qui pugui xerrar, que la pugui entendre, no? Però la gentrificació el que fa és, d'alguna forma, aïllar-les més, no? Augmentar la seva manca de vincle.
Tot això és Raval, i Raval és Nalbina, i també na Magdalena, na Beatriz, i és Santa Catalina, però podria ser qualsevol altra zona on els vells són supervivents d'un món que ja no existeix.
Evidentment, són probablement l'última generació que queda aquí, i si hi són, en molts casos, és perquè la casa és seva. Vull dir, això també és una dada curiosa, que s'actua en una, que vivia en una casa de lloguer, totes les altres eren propietàries de la seva casa i que no volien deixar-la de cap manera, no?
Raval, el fotollibre ha estat editat per La Perifèrica i l'autor, com dèiem, la presentarà demà a Ínsula Literària, acompanyat de la guionista, escriptora i professora de la UIB, Carme Morell.
Jo dèiem, en portada, les autoritats han ajornat a demà la inauguració de l'Eivissa medieval, prevista avui capvespre. És una de les cites culturals i patrimonials més destacades del calendari pitiús i que, com sempre, us acostarà a IB3 Ràdio, Sandra, amb una cobertura especial.
Hi haurà connexions en directe, programes especials i continguts des de diferents punts de Dalvila per acostar aquest ambient de la fira a les llars de totes les illes. El programa El dia Eivissa i Formentera s'emetrà en directe des de la plaça d'Espanya amb entrevistes artesans, músics i participants de la fira, i també el programa Tèntol es desplaçarà fins a Vila amb una edició especial dedicada a aquesta celebració.
Podeu seguir, doncs, tot el que passi en aquesta Eivissa medieval, que recordem s'inaugura demà per mort del mal temps, davant d'aquest risc de pluges, i ho podreu seguir a la sintonia d'IB3 Ràdio. Nosaltres ens acostem a les 3 del capvespre. I amb el senyal als horaris és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 7 de maig. L'Ajuntament de Palma tanca el passeig de Sagrera i tres parts de la ciutat, el de Bellver, Can Terrés i la Ribera, a causa de la vista taronja activat avui al sud de Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, sí. Des de les 12 s'espera aquest canvi de temps sobtat que pot dur pluges molt fortes i persistents en aquesta part de l'illa. A la resta de l'arxipèlag l'avís és groc. A Eivissa, l'inauguració de la Fira Medieval i els actes previstos per al capvespre s'han ajornat. Emergències demana precaució a tot l'hora baixa, també les primeres hores del vespre.
El govern tanca amb els consells un paquet de mesures socials per afrontar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Formentera està a l'escenari de la conferència de presidents insulars amb la cap de l'executiu, en què s'han abordat altres assumptes com la crisi migratòria i de l'habitatge. A la factura de la guerra, les administracions de l'arxipèlag destinaran 15 milions d'euros.
Nosaltres feim polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i feim polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
Els titulars avui se centren de nou en la vaga d'escoleta secundada per 7 de cada 10 educadores.
Una aturada convocada en el col·lectiu 03 arreu de l'Estat per reclamar millores salarials, i a les Balears per reclamar un conveni col·lectiu propi que es troba actualment bloquejat, segons denuncien els sindicats. Els convocants parlen d'un seguiment proper al 70%. La conselleria insisteix que són els sindicats i la patronal els qui s'han de seure a negociar. Són Jaume Coll, d'UGT, i el conseller Antoni Vera.
La conselleria, a part de fer d'interlocutor, té moltes possibilitats. Primer, hi ha un decret de mínims que s'hauria de modificar. El decret de mínims que regula tot el tema del 03 s'ha de modificar. Tot el tema de 03 en els centres concertats també requereix d'una millora. Hi ha una mesa de concertada on se poden negociar millores per a les treballadores.
Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic, perquè no és una competència nostra. Si fos nostre o d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
Recordem que els sindicats han convocat avui concentracions a les 6 del capvespre a diferents indrets. A Palma, l'acte de protesta serà a la plaça Espanya, i Eivissa, a Vara del Rei, i a Ciutadella serà a la plaça d'Esborn. I el vicepresident del Consell de Mallorca ha reconegut que fa ús dels vehicles oficials durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a l'agenda pública i que el seu departament no du un registre d'aquestes sortides.
Pedro Bastart ho ha dit avui a la Comissió de Transparència de la institució insular que s'ha celebrat a l'institució per demanar-li explicacions. L'Esquerra demana la seva dimissió i el PP diu que si es demostren irregularitats es depuraran responsabilitats.
Els dissabtes i els diumenges, tot el dissabte i diumenges, vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tenc qualque activitat que no tenc per què, perquè no està publicada en una agenda, però basta veure recursos de premsa, perquè vull dir, cada vegada que hi ha carrera i tot això estan polades.
I el vaixell del brot d'antivirus només fondejarà les Canàries per minimitzar així el risc de contagi.
Per tant, no atracarà. Passatgers i tripulació s'esperaran a bord de l'embarcació fins que arribin a Tenerife els avions que els han de dur als seus països.